Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Un cap de setmana més, un cap de setmana especial, perquè és festa major. Felicitats, doncs, a la gent de la ciutat de Barcelona, que és la Verge de la Mercè, i també felicitats a la gent de Tarragona que ens escolten, que és Santa Tecla, que també és una patrona molt nostrada per tots els tarragonins. Doncs molt bé, comencem el Converses d'aquesta setmana doncs saludant els analistes que tenim preparats a la taula d'avui. Per exemple, la Iva Anguera de l'Independiente.com. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Amb nosaltres també l'Àlex Salmon, columnista del Periódico, i també el podeu trobar al TendenciasHoy.com. Bona tarda, Àlex.
Què tal, bona tarda.
I també el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Les relacions institucionals del Grupo Vocento a Catalunya. El convidat d'aquest dissabte el conversa el senyor Antoni Abad, que és el president de la patronal del Vallès, CECOT. Senyor Abad, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, moltíssimes coses sobre la taula per preguntar, perquè, en fi, les seves opinions sempre són importants, són rellevants, però clar, hi ha una qüestió que ens preocupa a tots els catalans i que està al debat de fa molts dies, que és el tema de l'aeroport del Prat, l'ampliació de l'aeroport del Prat, que finalment doncs, tot sembla indicar que no serà possible, una inversió de 1.700 milions d'euros que s'ha perdut per divergències entre els governs, el govern de la Generalitat, que no estan d'acord uns i altres, el govern de l'Ajuntament de Barcelona, que tampoc estan d'acord, també hi havia divergències al govern del govern central. En fi, perduda aquesta inversió, aquí passem la factura, senyor Abad. Una factura elevada, no? Serà una factura per l'economia catalana. L'aeroport, l'ampliació, era un motor de l'economia, llocs de feina. Què fem? On anem?
Mentre ens entretenim amb saber si aquesta factura ha de portar o no IVA.
No IVA Anguera, sinó l'IVA.
Gràcies.
Ja seria una sort que portés IVA Anguera, però bueno.
Li diré que no donem per perduda l'oportunitat. Vol dir que...
Encara veu una possibilitat, vostè?
La veiem, sí? La veiem. I evidentment, aquí no es tracta de prendre una decisió no es tractava de prendre una decisió en positiu o en negatiu en una setmana, perquè vam passar de l'èxtasi de 1.700 milions se suspèn i a continuació i d'aquí 5 anys en tornarem a parlar. Tot això és bastant impresentable, vol dir que no podem treballar d'aquesta manera i tampoc es tracta de que els empresaris, si més no, els tantíssims que puc representar, no vulguem que les coses estiguin ben justificades i ben executades. Vol dir que això ha de ser així. I pobra la Ricarda, perquè és aquí l'ase de tots els cops, quan el que ens hem de preguntar és: volem dotar-nos d'oportunitats i resulta que la connectivitat amb llarga distància és molt estratègic? Sí. Tots aquests anys no ens han portat a una posició de projecció internacional molt interessant que podem, a més, malmetre? No hi ha un ecosistema d'emprenedoria doncs, que amb molt d'esforç s'ha anat generant? No tenim un punt de reputació? Ara hem de reconduir i hem de fer coses i hem de fer un aeroport que assumeixi també que la tecnologia avança a tanta velocitat que hem d'integrar l'alta velocitat, hem d'integrar, evidentment, que les emissions dels avions també doncs, faran un recorregut accelerat a millora, i hem d'integrar que una infraestructura té sentit si hi ha capacitat de gestió, que vol dir de decisió i d'implementació molt àgil i que té a veure amb la decisió de rutes. Yeah. Per tant, si no hi ha aquesta...
Tot aquest grup de coses, no?
Tot aquest conjunt de coses, llavors, malament. I això, en una setmana, no es podia resoldre.
S'ha fet massa precipitadament tot plegat, no? Vull dir,
jo crec que
hi ha hagut
sí,
un marge de temps més ampli per poder negociar i pactar algunes coses com les que...
I perquè estem convençuts de que, des de diferents posicions, però que tots podem aportar per millorar la infraestructura i que jo hi poso l'alta velocitat simplement per un factor,
no, per exemple,
perquè els vols de curta i mitjana distància una estació en l'aeroport, no un cul-de-sac, una estació, això aniria molt bé, i després la Sagrera ja existirà, es pot descongestionar Sants, bé, doncs tot això n'havíem d'haver parlat, i evidentment una orientació de pistes que tampoc no ha de malmetre res, amb un afegitó, que és que l'ecologisme de 2022, deixi-m'ho dir així,
de l'any que ve,
doncs és un ecologisme que assumeix tecnologia, que assumeix que l'immobilisme no ens porta enlloc, per tant, que tenim recursos també per equilibrar moltes coses.
Vull dir que aquest marge de 5 anys que diu el govern central que es dona per tornar a redefinir tot aquest projecte, li sembla correcte en el sentit d'anar amb aquest camí que vostè deia, l'alta velocitat, com gestionem aquests vols de curta...
Li asseguro que em sembla molt malament.
Molt malament?
Sí, sí, vol dir que el sentiment empresarial és de que la de decisió que hem de tornar a posar, o el doncs sobre la taula, quan abans millor, perquè el que ens prendrà anys serà després executar-les, perquè aquestes infraestructures no són avui per demà, vol dir que per raonabilitat ens ho hem de preguntar i hem d'integrar, això sí, arguments.
Aquesta setmana, per cert, o a finals d'aquesta setmana, coneixíem que no es pot fer aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però possiblement la setmana que ve, la setmana que entrarem, el govern, o AENA, millor dit, AENA, podia presentar això que es deia la ciutat aeronàutica, no? Que havia d'anar al voltant de l'aeroport del Prat, que va ser una iniciativa de fa molts anys del ministre de Foment, el senyor Íñigo de la Serna, que va quedar aparcat després, i ara sembla ser que AENA vol tornar a recuperar-ho. Això bé, seria una solució provisional per pal·liar la no ampliació del Prat, senyor Abad, o això no resol res?
Bé, això és molt interessant, però la ciutat aeroportuària té ple sentit amb una visió d'aeroport que ambicioni molt més, que és el que es tracta.
Sí,
no?
Sí, sí.
Vol dir que a partir d'aquí, miri, amb un tema que coneixem prou bé des de CECOT, que són les xarxes de Business Angels, però a més a nivell mundial, perquè doncs formem part de l'Associació Europea, però sobretot no deixem cada any mai d'assistir en el Congrés de l'Associació Americana. Amèrica, que amb operacions d'inversió de Business Angels lidera en termes relatius i absoluts, per suposadíssim, cinc ciutats de tots els Estats Units, amb cinc fan el 80% de les operacions. Per tant, ens estem jugant. Barcelona està en la divisió d'honor, perquè de ciutats a Europa que amb segons quins temes estaran doncs connectades amb les líders d'altres continents, n'hi hauran unes poques i unes quantes especialitats. Doncs tot això
hem d'estar allà nosaltres.
I hem d'estar. I vol dir que el nostre missatge és constructiu, és progressista, si aquesta paraula a algú li sembla que nosaltres no la sabem doncs com a verb utilitzar, doncs la fem servir cada setmana a les nostres empreses, perquè integrem doncs molts temes de precisament de sensibilitat mediambiental, de sostenibilitat, que és del que tots volem. Al final és una qüestió de progrés.
Molt bé, obrim micròfons a la resta de companys d'aquest converses d'aquest dissabte. Valero, Àlex, Iva, Valero.
Sí, a mi m'agradaria plantejar-li una qüestió sobre la qüestió clau de les infraestructures, no? Perquè sovint, i en aquest cas amb l'ampliació de l'aeroport ho veiem de forma clara, el debat de les infraestructures, els debats, no, perquè no hi ha un debat de país, sinó els debats de les infraestructures, són extemporanis, són reactius, són desorganitzats i tàctics, i res de programàtics. Llavors, a l'empresari, jo li pregunto a l'empresari, que precisament ha de programar, no? I ha de deixar el tacticisme, i ha de deixar allò, la reactivació, no? Vull dir, la reacció, vull dir, no reactivació. En el cas del Prat i en el cas de les infraestructures de Catalunya, no hauríem de seure i reflexionar quin model volem en el 2030, no en el 2050, el 2030.
Em quedo amb tots els seus adjectius que ha posat en la paraula debats, però em sembla que ha estat molt generós utilitzant la paraula debats, perquè debatre és contrastar amb arguments, i això simplement no succeeix. Vol dir que el que es diuen és titulars, per entendre'ns, el que es diuen són frases, però això s'ha de treballar en profunditat, i això vol dir, i em va molt bé la pregunta, em vaig permetre, i perdoni ara que singularitzi, explicar que m'havia aficionat a jugar al billar amb la modalitat a tres bandes. El que passa és que estic sol, perquè crec que per debatre i per fer les coses bé i amb arguments i mirant els pros i els contres, ens convé una taula a tres bandes. El govern, amb una banda, amb una segona, els especialistes. Hem estat sabent que es conversava amb metges, amb viròlegs, amb biòlegs, bé, i a la tercera banda, les empreses. I li dic les empreses, ja no li dic els empresaris, i les empreses, el teixit empresarial. Hem de defensar el progrés de les persones, la competitivitat de les empreses. I si en aquesta taula, en el procés de prendre la decisió, ens trobéssim, jo, que junts prendríem millors decisions, no en tinc cap mena de dubte. Segur que això es produiria d'aquesta manera. Per tant, i tant que ens convé ordenar la presa de decisions, corresponsabilitzar-nos, entre tots enriquim, però arribem a una conclusió i la fem operativa quan abans. Per tant, desitjaria aquest país on tot això funcionés d'aquesta manera.
Àlex.
Hem passat uns anys de certa tensió, no?, entre la societat catalana i la resta de la societat espanyola, i ara sembla que estem en una situació una mica més de vall, no?, de pau. No sé si coincideix amb mi. No sé si és la figura, i és evident que va existir un 1 d'octubre i demés, però ara hi ha un nou govern, amb Pedro Sánchez, que sembla que té, perquè el terreny l'aprofita, una sensibilitat diferent, no?, en relació a Catalunya. Per exemple, el president d'Aena és un català, el president de Renfe és un català, el president d'Indra és un català. Sembla que hi ha una operació catalana. I entremig arriben aquests 1.700 milions que comentava abans el company Valero. Existeix aquesta operació? Realment vostè, des de la FECOT, ho ensumeu des d'allà? Es pot aprofitar aquesta situació en positiu per a l'empresari català, però també per a l'empresari de la resta d'Espanya i de les inversions a Catalunya i a la resta d'Espanya?
Déu-n'hi-do aquesta, la dimensió de la seva pregunta, però a mi m'agradaria imaginar que del que hem viscut tothom n'haurà après experiència i tothom n'haurà tret conclusions, però ho desitjo per tothom, perquè no es tracta de que ara l'activitat magmàtica del tema català no estigui com a la illa de la Palma, que es veu l'erupció i a més surten cendres i fum. No, del que es tracta és, hem après, els polítics han après de que en aquí continua amb una relació que s'ha d'anar resolent d'alguna manera. Vol dir que a mi això, si tots n'hem après de que no en aquí no s'ha acabat res, però el que hem de fer, o el que han de fer, perquè això és política, doncs és mirar endavant i veure com es poden ajustar o donar sortides i encaixos, em semblaria de lo més sensat. Llavors, si potser una mica tàcticament, doncs hi ha operació, no li sé contestar, que si hi han persones en llocs importants que tenen la condició de català, si això pot facilitar i pot posar ponts, doncs miri, benvingut. Però al final, a Espanya el que s'ha de plantejar és, doncs, quin és avui el repte comú de tots? Doncs refundar les bases de competitivitat del país Espanya i el país Catalunya. Si fan les coses ben fetes, Brussel·les a més ho tutelarà, els fons Next Generation resulta que van precisament adreçats amb una idea competitiva en el bon sentit de la paraula, de que els projectes que suposin doncs, consolidar noves bases d'activitat i per tant de competitivitat i de creixement econòmic són les que s'han d'afavorir. Per tant, escolti'm, jo sobretot el que busco és meritocràcia amb totes les persones que han d'intervenir tant en àmbit polític com en àmbits doncs, econòmics i empresarials, meritocràcia, que incorporin també risc, el no risc no existeix, per tant, escolti'm, senyors polítics, el risc és consubstancial de la seva activitat i estan per governar, que és fer una bona gestió i una gestió doncs, que sintonitzi amb l'interès general, però els empresaris i les cúpules de representació han d'entendre també les necessitats de la base del dia a dia de les empreses i sobretot de l'empresa mitjana i petita, que és la més majoritàriament doncs, extensa i la que al final doncs, genera la majoria dels llocs de treball i del valor afegit. Doncs si ens interpretem i ens interpel·lem i dialoguem i fem debats, com deia abans el senyor Valero, doncs avançarem col·lectivament molt. I aquesta no és la tradició, ni avui encara ens basem en inèrcies que fan que jo encara no pugui jugar a billar a tres bandes.
Estem perdent el temps amb coses poc importants, no? Iva.
Doncs sí, jo volia baixar al terreny més immediat de la política catalana, perquè ara entrem a la tardor, amb una promesa del nou govern català, que és la de presentar uns pressupostos en temps i forma perquè comencin a estar vigents al gener. El conseller Giró aquesta setmana ha dit que confiava en aconseguir-ho, confia en aprovar-los amb la CUP i a més fer-ho sense pujar la pressió fiscal, tot i que hi ha informacions que parlen de pujar aquesta pressió fiscal precisament per la banda de l'impost de societats. Com veuen tota aquesta perspectiva de la política econòmica més immediata a Catalunya?
Em sembla que som diverses organitzacions empresarials les que parlem de que volem una fiscalitat competitiva i per tant per aquesta banda la fiscalitat competitiva hauria d'entendre's que requereix, i ho dic ara doncs, tornant en el senyor Salmon i el seu plantejament més també de relació amb el govern central, el que s'haurien de plantejar és de que Catalunya objectivament doncs no tenim tots els catalans i totes les empreses que treballen i que funcionen a Catalunya doncs una dotació de finançament i d'inversió doncs que sigui equitativa en relació a la població. Vol dir que tot això em porta a dir, més enllà d'una agenda de negociació política d'alt nivell, diguem-ho així, ens fa falta, quan abans, entendre que governar és gestió i de que s'ha de dotar a Catalunya amb uns recursos addicionals els que ara té, que ens permetrien potser, o almenys des del món empresarial no hi ha cap mena de dubte, no és un net addicional, no, és que això el que ha de permetre precisament és treure segons quines figures doncs, fiscals només tenim a Catalunya i que suposen aquest plus de més pressió, perquè amb un finançament molt més correcte, molt més proporcionat en el que generem, en el que som, en el valor afegit que es produeix, permetria que això doncs, es corregís. Però a partir d'aquí, torno a dir, i a partir d'aquí el que necessitem és gestió pública de nivell i amb transparència.
Aleshores, per vostè és un error la renúncia explícita que ha fet el govern de Pere Aragonès a negociar el nou model de finançament, quan diu que això és una batalla que ja li està bé que doni, per exemple, el president de la Comunitat Valenciana, de Ximo Puig, que ells estaran a favor de revisar el que consideren avantatges de la Comunitat de Madrid perquè no encapçalaran aquesta batalla?
El detall del que hagi dit ara el president Aragonès no li conec, ara per començar la meva resposta, però li dic, i tant, que em sembla que això no hauria de ser així. És a dir, que no fa masses dies em vaig permetre explicar, doncs, en una entrevista, de que per mi el 1 de gener del 2022 aquí a Catalunya hi hauria d'haver uns pressupostos, i potser després en podem parlar un moment, d'alguns dèficits i mancances que veiem des de l'àmbit empresarial, però uns pressupostos a on ja hi hagués una correcció, perquè a més tenim, diguem-ne, alguns incompliments bastant flagrants que arrosseguem, i em sembla que el calendari de negociar el nou model de finançament potser fa 3 anys que també està, doncs,
guardat allà.
Vol dir que, esclar, jo els donaria aquesta pressa. Teniu un trimestre perquè l'any que ve això ja hauria d'anar d'una altra manera.
Sí, en concret, els dèficits, per exemple, d'inversions, tenim, acabem de parlar, no? 1.700 milions d'euros per invertir a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. I ara què? Perquè, clar, vostè feia tota una sèrie de propostes de debat i de jugar a tres bandes que semblen molt coherents i raonables, però, clar, la perspectiva són 5 anys. Vostè com creu que es jugarà en el curt i mig termini la negociació de la inversió de l'aeroport? Hem d'esperar 5 anys o creu que hi ha possibilitats d'encara salvar aquesta inversió?
La seva pregunta, d'entrada, li haig de dir que jo m'he perdut en saber quina és la frontera o la separació entre AENA i los presupuestos generales del Estado. M'he perdut. Perquè, és clar, sembla que aquests 1.700 siguin intercanviables, de dir, doncs rodalies. I en aquí, llavors, jo ja me'n vaig als pressupostos generals, als pressupostos de Catalunya. Hauríem de tenir uns pressupostos que com a mínim un 1% es dediqués a recerca aplicada i transferència de tecnologia. Recerca aplicada, parlo, i transferència de tecnologia. Avui, Catalunya, que som la fàbrica d'Espanya i el Vallès som el pol manufacturer i exportador més important del sud d'Europa, resulta que en el pressupost d'empresa, diria que la xifra és correcta, hi ha 30 milions dedicat a això. És que és gairebé de mig miracle que estiguem en la posició que estem. Vol dir que això no competeix, no és equiparable amb el que passa, doncs, a Baden-Württemberg, i per parlar allò dels quatre motors, o a la Lombardia. No, això, i molt més a prop, i no és comparable amb el que passa en el País Basc. Vol dir que...
Som una lliga a part, el País Basc i Navarra,
Per mi no, jo llavors dic, escolti'm, si visqués a no sé quin altre
punt... No el tindrem mai els catalans.
Si visqués en un altre punt de l'estat espanyol fora de Catalunya, jo aixecaria una bandereta i diria, jo també en quiero ser navarrés. Però avui ho puc dir sentat aquí a Barcelona amb vistes al mar fantàstiques, però... Des de Galícia jo també potser diria això, perquè al final també s'ha de fer un replantejament general, i assumir més risc, però assumir més risc sabent que hi ha una part que evidentment has de compartir sempre, això també està clar, però espavila, espavila territori, espavila, doncs, perquè a partir d'aquí...
El govern.
Bé, doncs jo desitjaria anar cap a un camí a on, escolta'm, que tot això ha de donar unes possibilitats diferents de les que tenim actualment.
Millor finançament i supressió d'algun impost que vostè deia que carrega els catalans, l'impost de successions, l'impost de patrimoni...
I després hi ha coses...
Ho veurem algun dia, senyor Abad?
Miri, però hi ha coses que són d'entrada un intangible. Saber que el nombre de suspesos, d'alumnes suspesos en la secundària obligatòria a Espanya, multiplica per 4 el promig del conjunt de països de l'OCDE, que aquí no tot és oro, ni tot reluce, perquè l'OCDE té una base de països molt més àmplia, però aquí els suspesos de la secundària obligatòria multiplica per 4 el promig. Això és gravíssim. I l'endemà, i avui encara, ningú ha dimitit, ni ha demanat excuses, ni ningú n'està parlant d'aquest tema. Però jo crec que no hi ha element més transcendent futur que precisament ocupar-se de les persones, i entre elles, i en especial perquè són el futur, els joves. I aquesta és una conclusió on dius, no pot ser. És a dir, que la política i la meritocràcia política i l'assumir risc, i ara hi afegim un element més, i tenir bondat, la bondat també és un element essencial, jo crec, per poder atendre el bé comú, hauria de portar a dir, doncs hem de canviar el missatge cap a la societat, però d'una manera molt, molt transcendent, perquè avui i a Catalunya i des de molts sectors el que s'està buscant i no es troba són tècnics i professionals per llocs de treball, i això ja ho vam viure i tornem a estar en aquesta situació. I ho tradueixo, perquè si algú ens escolta que hi és jove, i en els convenis col·lectius aquest acabo la FP i me'n vaig a treballar, la nòmina va a 1.500 per 14.
Bueno, sí, però no, ens trobem en una situació que aquest començament de curs, justament ara al setembre, s'han quedat milers, 12.000 estudiants d'FP al carrer. Això és una manca de previsió que no ens podem permetre. Què ha passat? No s'ha governat, potser?
Miri, és que, esclar, tot el que sigui atendre a les persones i els joves ens semblen magnífiques preguntes per tenir almenys una resposta, que no dic que sigui la més encertada, però la nostra és de resposta. El tema de prestigiar la formació professional, CECOT fa 10 anys que impulsem un reconeixement, i cada final de curs a totes les especialitats i a tots els nivells de graus de formació professional els hi fem un acte i els reconeixem els millors treballs de final d'estudis. A partir d'aquí és l'empresa t'espera, i tot això són els intangibles també d'aquella festa. I ara resulta que sembla que ens sorprèn a tots, i això és molt bo, perquè encara hi ha el criteri de que a l'AFP no interessa, i això es veia una mica venir, perquè estava creixent. A partir d'aquí, què passa? És que la resposta no ha de ser només la resposta del govern, és que ha de ser la resposta del sector. Del sector quin? El de l'ensenyament, el de la formació, el de l'educació. Perquè si volem donar respostes i respostes amb el model de, entenc jo, de Catalunya que volem, sabem que el model educatiu de Catalunya és un model que presta, com a servei, doncs, escoles amb titularitat pública i escoles amb titularitat privada. Vols fer simplement el favor de dir que concertaràs amb aquelles escoles que tinguin, públiques o privades de titularitat, però que tinguin la capacitat de fer un bon currículum i oferir doncs aquestes especialitats d'FP en el jovent del país, i ja està, i aquesta ha de ser la resposta. Vol dir que si la resposta només és que ara, a més, d'aquí a l'estiu que ve, a veure quants, no sé, instituts nous haurem fet, no
és la sortida,
perquè a més aquesta sortida et porta un camí que jo crec que no és desitjable, que és el camí del limitar la capacitat d'elecció de pares i mares, o de, segons a quina edat, del propi alumne, de prefereixo aquesta escola, em prefereixo una altra. Tu has de poder anar a on creus que t'hi, doncs, en allà estudiaràs a gust, i després has d'escoltar una altra cosa, que són les orientacions professionals, molt importants. Perquè si avui la FP de discjòquei està plena i les d'especialitats, algunes especialitats metal·lúrgiques no, es produeix més atur, perquè en canvi ens està produint un problema, que és el sector metal·lúrgic, que s'està plantejant anar a buscar què? Doncs jovent
de fora,
a altres països, com el Regne Unit ve a buscar, no sé, infermeres que tan ben formades.
Està parlant ara d'un tema que em sembla força important, perquè els últims anys hem vist a l'esfera pública, no només la política, una certa criminalització de la iniciativa privada. Vostè reclamava la concertació de places públiques en centres privats. Veu reversible aquesta mena de criminalització que s'ha vist tant a l'educació com a la sanitat?
Jo crec que sempre penso que això és una qüestió de que si et vols posar una bena davant dels ulls, doncs algú t'ha d'ajudar, doncs, a recollir-la, I per tant, el que m'agradaria és simplement que ens n'anéssim de viatge amb representants polítics de tots els partits, i que anéssim a veure models i que veiéssim que no hi ha cap recel en els països desenvolupats i capdavanters en els que ens volem assemblar, amb si la prestació la dona una titularitat privada o una de pública, perquè al final la necessitat de control de qualitat ha de ser sobre el sistema amb independència. No, ja només fora el colmo de dir ara només controlaré les privades. No, és que hem de controlar l'oferta tota i hem de veure els resultats. I a partir d'aquí resulta que a més no treballen amb els seus recursos, treballen amb els nostres. Vol dir que la manera com els retornes ha de ser la més eficaç i la més eficient, i això no és una qüestió de priorismes de pensament polític, no, és una qüestió de bona gestió, de governança, i per això dic que és reversible. Doncs sempre he imaginat que això ho és, perquè confrontar sobre això i fer sectarisme sobre aquesta base, això sí que deu ser molt antiquat,
Molt bé, si em deixes, Àlex, sí. Recordo als oients que estan escoltant el Converses cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Hi ha l'Àlex Salmo, la Ivanguera, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Antoni Abad, que és el president de la patronal CECOT, i també és un moment per recordar-vos que continua en marxa una gran oferta que va posar en funcionament fa ja uns quants mesos la gent d'Eurostars i de Tusa, que és això de vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar, Pots venir aquí a l'hotel Gran Marina, aquí al Walter Center de Barcelona, i això, pots venir acompanyat de la teva senyora, de la teva nòvia, de qui vulguis, sopar, pots dormir...
O del teu nòvio, també, si és una senyora la que ens escolta.
Jo aquí no m'hi posaré pas, I escolta, tu com pots fer-ho això? Pots fer-ho la nit del divendres o el dissabte? Vale, és que hem de centres a vegades,
No, complementa.
Pots fer-ho divendres o dissabte i al mòdic preu de 150 euros. Pots estar hospedat en un hotel de 5 estrelles com aquest, a l'Eurostars Gran Marina, aquí al Walter Center. Pots sopar, pots dormir, pots esmorzar. Magnífiques vistes cap al Tibidabo, cap al port, un lloc fantàstic. 150 euros. Vine a sopar, queda't a dormir i esmorza. Com pots fer-ho? Doncs mira, dues possibilitats. Pots entrar a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, tot junt, granmarinahotel.com, i clicar el codi CENA. O si no, també pots trucar per telèfon amb aquest número que et dono ara, que és el 93-603-9000, 603-9000, CENA, i t'apuntes i pots venir, doncs, bueno, divendres nit o dissabte, el dia que et vagi millor. Ja ho sabeu tots plegats. Està obert dissabtes i diumenges aquesta magnífica oferta per gaudir de tots els avantatges d'aquest Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center de Barcelona. Dit això, Àlex, t'he interromput.
No.
Pots preguntar, el senyor Abad està...
del programa. El govern de la Generalitat és un govern amb curtcircuit continu, no? Sobretot per la seva la taula de diàleg i el que no és la taula de diàleg, però sembla que el govern funciona, almenys diuen ells des de dintre, no? Que les conselleries funcionen, sí, és el que la reflexió que fa el govern. Per això jo li vull preguntar al senyor Abad si realment el govern des del punt de vista de les conselleries funcionen. Quin és el seu anàlisi, jo des de la CECOT, com ho està fent en aquests 6 mesos el president de la Generalitat, la consellera d'Economia, com ha estat actuant l'empresa, un molt honorable, perquè és un conseller que és molt honorable, com treballa Agricultura, de forma una mica sectorial. Quina és la seva nota? De l'1 al 10.
Ui. Primer... Sí, no, perquè clar, faig aquesta resposta.
Escolta, no, ja que tan
espontània.
Conseller per conseller o govern global?
La repesca de setembre.
Els que afecten sobretot
el món de l'empresa.
El món de l'empresa, que és el que pregunta.
He fet aquesta resposta espontània perquè, senyor Salmon, jo quan poso notes resulta que valoro sobre 100 i ara això del 10 m'ha deixat una mica...
També ho podem fer sobre 100, no passa res. El problema no és aquest.
Però una cosa, fa 4 dies van complir 100 dies, vol dir que ara
Direm que fa mig any que funcionen, no? Més o menys, una mica menys, sí, una mica menys.
Ho dic perquè, a veure, hem tingut contactes amb tots ells, i contactes per demanar que la gestió és essencial en aquests moments. Tenim tantes coses a recuperar en termes de socials, en termes de salut, en termes de més activitat econòmica, que hi ha un punt de, lògicament, d'excepcionalitat. I això encara per nosaltres fa més visible i més urgent el que comptin amb nosaltres en aquest ser eficaços, de que no anem a la vella política de que preneu les decisions i després a darrere venim i us diem que... Perquè tot això consumeix molt de temps i no tenim temps ara per entretenir doncs, els impactes de les millors decisions. Això ho estem explicant conseller per conseller. Els estem dient una altra cosa. La indústria, que a dins de tot s'ha demostrat molt resilient, està patint ara doncs, per uns altres aspectes afegits, que són els preus de les primeres matèries, la mancança de primeres matèries o de components i de components electrònics, o les puges tremendes dels nolis de transport, doncs, de tot això és govern. Podem fer alguna cosa junts, perquè a lo millor per alguns temes hauríem de mancomunar esforços. Amb tot això hi ha receptivitat i el que ens falta ara és posar-nos en velocitat de creuer, però del que interessa més que res ara, i el que és important i urgent ha de ser el primer, que és continuar reconstruint el progrés en el país. I per tant, doncs, dialoguem més, perquè per segons quines activitats, doncs, si hem de dir que si hi ha una seguretat doncs de salut, doncs podràs fer segons quines coses, i si no hi és, doncs espavila't i obté, és com obtenir aquell nivell, no? Aquell grau que et permet fer coses. Doncs parlem d'aquestes coses civilitzadament, perquè el que hem de convèncer és el conjunt de la societat, i en especial en els joves. I si hem de fer una resposta sobre el tema del preu de l'energia elèctrica, doncs plantegem també conjuntament doncs les iniciatives, fins i tot legislatives, en el Congrés de Diputats, sí, en el Congrés de Diputats, però doncs des d'aquí impulsem en allà les correccions, i entre altres coses exigim les transposicions de normativa europea que afecta en els temes de generació elèctrica que estan pendents, que segurament el 31 de desembre, que és deadline, no estaran fetes, ens tornaran com a, doncs, a renyar i a multar, i això representa que en el polític li surt de franc, però no a la societat no. És a dir, anar lents i anar tard i més tard que els nostres socis europeus és gravíssim. I això no cal ser gaire espavilat per entendre de que ens perjudiquem col·lectivament. I aquests temes, doncs, em sembla que avui el govern entén que els hi demanem tots. I els sindicats també. Els estem demanant això perquè en aquests moments hi ha els sindicats, no, en aquests moments i des de fa tant temps, i per tants temes, però hi ha molta sintonia. Per tant, què falta ara? Una certa velocitat de creuer.
No?
De creuer.
O sigui, un 4 i mig i que vinguin al despatx, no? Per tots.
Exacte.
4 i mig a tothom. Exacte. I que vinguin al despatx.
O seguiré sent conseqüent i quedem en el Saló de Villar.
Ens queda un minut i mig, senyor Abad. Els fons europeus, fons New Generation, això que vostè, que és una líder, no, una patronal que agrupa a les pimes, arribarà al teixit de les pimes aquests fons europeus?
Bé, sobretot el que passa és que encara hi ha molts interrogants, eh? Vol dir que el govern de Madrid i el com ho gestionarà està com se sent, sobrepassat per la magnitud, no de les xifres, dels projectes. Doncs en aquí sí que hem de buscar una solució, pública o privada, per saber fer un molt bon triatge, com diuen el sector de la salut, El triatge. S'ha de fer un triatge ràpid perquè tens un... Això ho fan a les urgències dels hospitals. I per tant, el triatge s'ha de fer bé, amb qualitat de criteri, perquè hi ha unes persones que estan esperant i totes volen... O els hi sembla que han d'anar a urgències. Doncs això és com tenim el teixit empresarial. Amb molts projectes presentats, des d'alguns públic o privats, altres des del teixit empresarial i alguns només des d'administracions. Doncs posem-nos-hi, perquè aquest, en aquests moments, potser és el repte administratiu més greu que té el senyor Sánchez sobre la taula.
Doncs mira, amb aquests deures que li posa el senyor Abad al senyor Sánchez, hem de tancar el conversa d'aquest dissabte. Antoni Abad, president de CECOT, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
A vostè i a tots els seus col·legues.
Ells són els importants.
Ha sigut un plaer debatre.
Molt bé, gràcies a l'Ivan Guera, Alex Salmon, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center, Barcelona. Converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra. Adéu-siau, que vagi
bé. Adéu, bona tarda.